Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. 14 persones almenys haurien resultat ferides a Alemanya a causa de l'atac avui amb arma blanca d'un home en un autobús urbà de la ciutat de Lübeck, al nord del país. Segons diverses informacions, hi ha 12 ferits lleus i 2 greus, però no es tem per la vida de ningú. L'autor de l'atac ja ha estat detingut per la policia. En el moment de l'agressió, l'autobús anava força ple i circulava per un dels districtes de la ciutat. Mitjans locals recullen testimonis segons els quals l'atacant hauria llançat al terra una motxilla que ha començat a fumejar i ha provocat el pànic entre els passatgers. En aquests moments, la Fiscalia no descarta la motivació terrorista, com tampoc altres hipòtesis. Canviem de qüestió. La Fiscalia alemanya, precisament és notícia també perquè ha demanat ja formalment la retirada de l'euroordre contra Carles Puigdemont al Tribunal del Land de Schleswig-Holstein. És el pas previ a tancar el procés d'extradició contra l'expresident. Recordem que la petició arriba després que el jutge Pablo Llarena rebutgés ahir extradir Puigdemont només per malversació. Ha estat desconvocada la vaga del personal de terra dels aeroports convocada per al 31 de juliol. Un acord entre els sindicats i la patronal dels serveis de terra evitarà el que havia de ser una de les aturades previstes per a una complicada setmana, la setmana vinent, on hi ha altres mobilitzacions programades. I també destaquem que es fa demà un concert en el marc del Festival Internacional Orgue de Montserrat amb obres del barroc alemany i música francesa romàntica a la Basílica de Santa Maria a les 9 del vespre amb entrada lliure. I també destaquem que demà visita amb el tema Poblet Panteó Reial al monestir de Santa Maria de Poblet a partir de 11:45 del matí. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dissabtes a 13:45 a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Tothom, benvinguts a Escala Cultural, un altre divendres amb vosaltres aquí a Ràdio Estel, de 5 a 6 de la tarda. Parlarem una miqueta de cultura i avui tractarem un tema apassionant. Una de les primeres coses quan obrim els ulls és mirar les coses, intentem analitzar-les, recordar-les, algunes deixar-les. I per això parlarem doncs, amb uns cineastes, amb uns joves que han vingut amb les seves eines de treball, amb el Martí Marcos i el Pablo Rojas. Hola, bona tarda a tothom, gràcies per estar aquí. Com esteu?
Bona tarda.
Hola, bona tarda. El Pablo va filmant Bueno, el món del cinema té això, no? Que contínuament el que fan té una... Fan ganes com d'anar-ho filmant. Com es veu tot a través d'aquest objectiu, d'aquestes pantalles? Com ho veieu, Martí?
Bueno, lo interessant d'això, jo crec, és que nosaltres... Bueno, el món conté una realitat molt extensa, no? I nosaltres el que fem és segmentar-la segons la nostra vista. Llavors, quan agafes una càmera, estàs tallant aquesta realitat i t'estàs fixant en una cosa... I
no, ja, però això és el que fas. Però, sí. Que hi ha alguna mena d'excitació mantenir aquell l'ull posat
sí,
allà?
Sí.
Ja és com la música, és com el teatre, és...
Sí, jo crec que en el moment en el que estàs agafant una càmera t'estàs expressant, no?
I... Sou artistes, Pablo? Sou artistes, com ho va ser el Picasso, la gent que va amb una càmera, o com el Mozart?
Alguns.
Ah, alguns?
Alguns, sí.
Carai.
Sí. No tots.
El senyor Jordi Carretero, el control de so. Escolta, posem aquesta falca del Pedralba Centre, que és el nostre patrocinador.
Pedralba Centre. Vine i gaudeix del nostre espai, il·lusió i comerç de proximitat. Pedralba Centre, el teu bulevard a Barcelona, Avinguda Diagonal 615. Pedralba Centre és fantàstic.
Around angle, S-band pitch, minus 9, yaw, plus 1-8. Roger, you're a go to continue power descent. You're a go to continue power descent.
Altitude now 21,000 feet, still looking very good. Velocity down now to 1,200 feet per second.
You're looking great to us, Eagle.
Give us a reading on the 1202 program alarm.
Roger, we're going at alarm.
Good radar data. We're now in the approach phase. Everything looking good.
Aquestes veus que se senten, doncs suposo que són Neil Armstrong o algun d'aquells tres astronautes que anava allà amb la NASA. Són les primeres imatges que la gent de la meva generació, o una de les primeres impactants. Vosaltres les heu vistes, suposo que...
Sí, les hem vistes, no viscudes en el seu moment, però sí que les hem vist, perquè s'han anat reproduint molt al llarg d'aquests anys.
La imatge té molt poder, no?, amb les nostres vides. Influeix molt, perquè un record com aquest...
Sí, perquè la imatge és veritat, no?, o fins fa poc era veritat. No? Llavors...
Com us dic que la imatge és veritat o fins fa poc era veritat?
O sigui, em refereixo a que la imatge durant molt temps ha significat com una realitat, no? Com la fotografia. I ara, per culpa o gràcies a les tecnologies, aquestes imatges són modificables. Llavors la seva veracitat ara és... O sigui, no és tan demostrable
com
ho era abans.
Però és important que les coses siguin veritat? Pregunto. A veure, quan va arribar l'home a la Lluna, encara inclús hi ha un documental on jo he vist el Kissinger i tot, dient que ell ho va preparar tot amb uns altres, que el Kubrick ho va filmar, que tot va ser mentida, que... No ho sé, ha de ser veritat, per exemple, que l'home hagi arribat a la Lluna? És important?
O sigui... No...
I com a cineastes, potser disfrutaríeu més enganyant, no?
Sí, jo crec que sí, però és això, o sigui, si el de la Lluna no fos veritat, amagava una realitat, diguéssim.
Oh, digues, oh.
Que encara que no fos veritat la reproducció d'aquest moment, se suposa que sí, que l'home sí que ha arribat a la Lluna. Llavors, aquest engany no deixa de ser com una realitat, diguéssim.
Mm-hmm.
Que crec que és el cinema
Pablo,
té part d'això.
Pablo, tu com ho veus, això?
Sí, a veure, jo penso que el que deia el Martí una mica es referia a com realment mai sabem el que pot ser veritat o el que pot ser mentida, sobretot si ho veus a través d'una imatge filmada, no? Que, o sigui, el que deia el Martí és que com que el cinema, igual que la fotografia, és un art imitatiu, no? O sigui, el que fa és reproduir un fragment de la realitat, sempre ens l'hem pres com algo molt veraç, molt veritat, no? Però...
Sí, sí, ho he vist a la tele, ho he dit a la
després,
tele.
Clar, després, quan veiem pel·lícules, ens emocionem... Quan veiem pel·lícules, ens emocionem perquè pensem que és veritat i ens identifiquem amb aquestes persones.
Plorem, és com una cosa natural,
no? Ah. Espontani, que et surt de connectar i empatitzar amb les persones que estàs veient en les imatges, no? I, bueno, és una mica això, no? Al final, des del moment en què decideixes quin quadre estàs agafant, quin fragment de la realitat vols agafar, ja estàs transformant aquella realitat, estàs donant només el punt de vista que tu vols. Per tant, és fàcilment susceptible que no sigui veritat o que sigui mentida. Saps?
Escolteu, vosaltres que estudieu cinema, que us agrada molt, de totes les imatges que heu vist, per exemple, ara estic pensant, perquè haureu vist moltes imatges, haureu revisat moltes imatges, quines us venen al cap més divertides, més impactants, més avorrides, més... O sigui, les primeres que el vostre cervell ara mateix seleccionaria, quines serien?
Per mi, personalment, bueno, vaig tenir la sort de que el meu pare sempre estava amb una càmera a la mà durant la nostra infància, llavors...
La Super 8?
No era Super 8, perquè era una mica després...
Ja
era...
parlarem de la Super 8, també, perquè...
Exacte.
Digues.
No, que era una mini 10, bueno, era una mica més avançada... Però sí que les primeres imatges que recordo són les mateixes de veure'ns a nosaltres jugant i això, i després va venir el cinema, les pel·lícules i tot. Però
i alguna pel·lícula? Alguna pel·lícula mítica? Algun actor, alguna actriu, notícia?
Bueno, jo dels primers records que tinc sobretot és de la Guerra de les Galàxies, de lo primer que vaig veure. O sigui, després ja em vaig interessar més pels inicis del cinema i tot això, però primer sí que va venir... Algo més entretingut o d'entreteniment, diguéssim.
I Pablo, tu quin record tens de cinema? De...
Jo...
Les primeres imatges que tu seleccionaries?
Sí.
Pel·lícules?
Jo, notícies. Segurament, si hagués de seleccionar imatges que se m'han quedat al cervell, sempre tindrien a veure com amb la música, no? Perquè és com la meva gran passió, però clar, és una cosa subjectiva, no? Llavors jo, des de petit, per exemple, la meva mare em posava les pel·lícules del Prince, saps? El músic...
Els concerts.
Sí, bueno, ell també. O sigui, era actor, també. Llavors, doncs, també sortien pel·lícules així com molt cutres i molt horteres, no? Com era ell, que era molt hortera, saps? I bueno, segurament, doncs, això, seria alguna imatge del Prince superdesconcertant, vestit de dona o despullat i amb una pose com de la maja desnuda o alguna cosa així. Segur que seria la meva primera imatge.
Escolteu, i les aquestes filmacions que s'han fet de moltes cançons, no?, que li van posar un nom que era videoclip.
Sí.
No sé si el nom us agrada o no, o està ben trobat o no, no? Perquè un clip, un vídeo, bueno, té certa gràcia. Mm. Què en penseu dels videoclips com a suport a la música, o resulta que al final la imatge s'ha menjat la cançó? Perquè hi ha escenes de videoclips memorables i de la cançó potser... Heu fet videoclips? Us agrada el videoclip?
Sí, jo crec que... Bueno, hem fet bastants videoclips i crec que ens agraden bastant perquè trobem una certa llibertat o creativitat en els videoclips que a vegades en ficció o en relats més amb la seva història i la seva estructura doncs no pots trobar a vegades tota aquesta creativitat i patar tots els límits, diguéssim.
Però no penses que el videoclip una mica és per la música més comercial, per vendre més, o hi ha també un... evidentment que hi ha artistes, grans artistes, al darrere dels videoclips, però estan sempre al servei de la cançó o estan al servei de vendre la cançó?
Jo crec que
com
va totalment en acord en la música en general. O sigui, si és una música molt comercial, probablement el videoclip sigui molt comercial. Si és un tipus de música més alternativa, el videoclip... I per mi hi ha dos tipus de videoclip. El que és la cançó i unes imatges, i el que és un projecte junt, que seria la cançó i les imatges t'estan explicant una història.
Feu videoclips vosaltres?
Sí.
N'heu fet?
Sí.
D'aquí, per exemple.
Bueno, hem fet sobretot a nivell local, aquí a Barcelona, i jo també vaig estar treballant amb un cantant de Copenhague, vaig anar a fer un videoclip i tot, i hem anat fent cosetes, sí.
Amb baix pressupost o...?
El que fem nosaltres aquí, que és més a nivell local i això, sí que moltes vegades pues, inclús hem de posar diners o... Bueno, ja se sap com va això, no?
Sí, clar.
Hem de tirar. Però...
Clar, jo suposo que posar diners hasta l'Spielberg em posa.
Segur, segur, segur.
El que passa, clar, no és el mateix posar 10 milions d'euros que posar el que tu puguis, però jo crec que la música, el cinema, realment, el millor que pot passar és que s'ho pugui pagar un mateix, no?
L'artista.
Clar.
Clar, bueno, sí, dic això seria jo, no? Ideal.
Hi ha molts artistes que han produït moltes pel·lícules.
Sí.
Sí.
I molts discos seus.
Sí. Però hi ha... O sigui, jo crec que ja es pot entendre com que... Si, o sigui, a mi em sembla bé si l'artista ho està fent perquè amb ell li ve de gust financiar això. Clar. I li apassiona financiar-ho. Però el problema que crec que hi ha és que actualment hi ha molts que s'ho han de financiar perquè no tenen altres opcions.
Clar, clar. No,
en quant
no.
a cultura, en aquest estat o en altres, llavors.
Com veieu aquí a Catalunya el tema del cinema?
Bueno, és que...
Vaya rebufada, Pau.
És que és molt... És molt... O sigui, és jo massa general que... la pregunta que penso, però no. O sigui, entenc el que vols dir.
Sí,
però...
que és massa general, però ves en el teu camp, per
sí,
exemple.
Sí, sí, sí. A nosaltres, particularment, ens interessa un tipus de cinema que no és el que es mou pels circuits comercials, no és el que es mou per les grans sales, llavors... Et podria parlar de com crec que està el tema de les subvencions, de no sé què, de tal... Que...
Com està el tema de les subvencions?
Jo penso que no són suficients mai, saps? O sigui, el cinema està molt clar que... o sigui, els estats tenen certes prioritats i està molt clar, per exemple, que nosaltres aquí a Catalunya i a Espanya tenim un nivell de compromís amb el cinema molt menor que el que tenen la resta de països al nostre voltant, no? Com, per exemple, França... Que...
L'estat es preocupa només, doncs, de vendre l'estat, no?
Una sí, i de vendre les pel·lícules
aquesta és la
que...
meva terra, és la terra...
Sí.
Una miqueta,
pel·lícules massives, aquí, no? Pel·lícules massives que siguin fàcils de mastegar,
sí.
I que no critiquin ni que aprofundeixin en res, sinó que siguin senzilles fórmules, no?, i models que funcionen, com Los Ocho Apellidos Vascos o aquest tipus de pel·lícules, no?, que al final són les que més venen a Espanya. No? Però també el problema és que no són un producte exportable. No? Aquestes pel·lícules no es veuen a la resta del món. En canvi, les pel·lícules franceses es veuen a tot el món. Saps? I el cinema francès és tota una entitat, respectadíssim. Es pot estudiar cinema gratuïtament a França... a la Sorbona, que és la millor escola de cinema del món, probablement, i tota una sèrie de coses que és una qüestió cultural, que aquí no la tenim, saps? Aquí no li donem la importància que ha de tenir el cinema, i per nosaltres el cinema no és una arma.
Aquí amb la cultura, generalment, no estem mai contents, no?
No.
Jo crec que la cultura està sent que no està sent ben tractada en aquest país, diguéssim. Llavors, no se li està donant el valor que té, i nosaltres creiem fermament que la cultura defineix una societat, defineix una cultura... O sigui, vull dir que és molt important, no?, per un país i per l'educació i per tot. O sigui, és absolutament per tot. No sé, crec que se li hauria de donar més importància.
We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day
És la veu de Martin Luther King, aquest discurs que la majoria de persones hem vist o bé per televisió o per internet dient que ha tingut aquest somni, que tots els homes són iguals, que no hi ha esclaus. Són imatges també que van impactar molt, un discurs impactant. Aquesta persona també, igual que Kennedy, doncs el van assassinar. I eren èpoques en què hi havia la guerra del Vietnam, també, en què les imatges ja es veia que manarien molt, amb una força amb una força molt, molt impactant. Vosaltres, actualment, quines imatges ressaltaríeu que hàgiu vist per televisió que us hagin impactat?
Clar, la nostra època, jo crec que el fet més així impactant que hem pogut veure per televisió han sigut les Torres Bessones, a l'atemptat, i sí, jo són les imatges més impactants que recordo vist per televisió en directe, diguéssim.
En pel·lícules o... No, tampoc cap d'actual. Abans es nomenava Guerra de les Galàxies, però bueno, algun altre...
No, sí, em refereixo en imatges de ficció, sí, i reproduïdes temps després també, però vull dir, el fet impactant no, de la nostra
notícies,
generació...
A notícies,
diguéssim, sí, a
notícies. I potser la guerra d'Iraq, no, també?
També,
us
també,
heu, sí. La vostra generació us heu empassat. La meva era del Vietnam, que va ser també... Deies, Pablo, que la guerra de Vietnam va ser la primera guerra televisada?
Sí.
Explica'ns això.
Sí, sí, sí. Bueno, la guerra del
Vietnam... Totalment televisada.
Sí.
Perquè ja hi havia imatges de la Primera i Segona Guerra Mundial.
El que passa és que el tema és que es diu que és la primera guerra televisada perquè és la primera guerra que la gent, la població civil, va poder veure de forma massiva a casa seva només encenent el televisor, no? Mm. I, clar, doncs tot aquell imaginari d'horror, de violència extrema i tal, pues va calar moltíssim en la societat, sobretot en la societat americana, i és algo que forma part de la seva història, no? No sé, jo conec molts músics, per exemple, d'aquella època, dels anys 90, no? que en els anys 90 estava naixent com tot un moviment de rap molt gangster, saps? Que era un rap molt de gent del carrer, de violència, de drogues i tal, que sempre diuen que, clar, la seva infància havia estat marcada per una violència extrema diàriament a través de la televisió. Llavors, com ells no anaven a transmetre tot aquell imaginari de violència i de marginalitat en el seu propi barri, saps?
Llavors, lo curiós seria saber qui va decidir, no?, ensenyar aquestes imatges a la gent, perquè jo crec que, o sigui, creen un efecte i que qui ho decidís sabria, no?, probablement, aquest efecte. Vull dir, no sé, em sembla curiós ara parlant d'això.
Mm-hmm. Creen un efecte psicològic, vols dir, eh? Una repercussió, una angoixa, una... Perquè, clar, bueno, constantment tenim ara imatges de, també de bombardejos, d'assassinats, de notícies desagradables cada migdia i cada...
Sí, però jo crec que hi ha molta diferència entre aquelles primeres imatges i de llavors fins ara hem tingut una sobrecàrrega d'aquest tipus d'imatges i jo crec que la societat en general s'ha anat desensibilitzant, no? Que ara encens la televisió i a les notícies hi ha 1.000 catàstrofes, 1.000 morts cada dia i estem com desensibilitzats per aquesta sobrecàrrega d'imatges, no? I
crec... Però tu creus que estem desensibilitzats? És tan fàcil erradicar la sensibilitat en una persona perquè li passis unes imatges, et desensibilitzes?
O sigui, jo crec...
A l'edat mitja, per exemple, èpoques en què violacions, tallar caps, guerres, no respectar les vides era normal, i suposo que hi hauria gent també... Doncs,
però el del poble del costat no s'enterava. Potser clar, amb una faula un temps després. Ara és com tot immediat i en el moment, i tanta informació que crec que no acabem sent del tot conscients de totes les imatges que rebem i de la gent que hi ha darrere. És això.
Potser és que la informació no crea una mena d'addicció, vosaltres, que esteu amb les càmeres i que... La imatge no crea una mena de... Quan fan sèries, els telenotícies, el seguir sempre un programa, els colors de la tele...
Sí, jo crec que les imatges ens agraden i molt, i per això les consumim, i crec que això ve de molt lluny, no? En plan, des d'això, de la gent que anava de poble en poble explicant històries, no? Al final tot són històries i crec que els humans el que ens interessa culturalment és això, són les històries. I crec que ara s'ha anat transformant fins que tenim històries amb imatges i crec que sí, que és un afegit, en plan, que hi hagin imatges.
Sí, vols dir... Bueno, però de fet, quan una persona explicava una història, ja es posava en un lloc que és un escenari on hi ha l'escena, i en el cinema també és una escena. Una miqueta, el que va al poble, depèn d'on es posés, tampoc igual ningú li faria cas, perquè en el cinema no hi ha un director de fotografia, o no, no hi ha un personatge que diu, ei, això ha de passar, però ha de passar aquí, i ha de passar aquesta hora. O sigui que també la imatge és molt important, no només el que expliques.
Clar, jo crec que la diferència en aquests dos exemples està precisament en que el que anava a explicar la història l'explicava i les imatges es creaven dins de les persones que ho escoltaven, en el seu cap. I avui en dia t'expliquen una història, però la imatge ja està creada. Llavors, com l'imaginari deixa d'existir, en part. Mm-hmm. Perquè hi ha molta cosa que ja se't mostra. Llavors, aquesta és la diferència.
Abans m'heu explicat que ara tothom pot fer... Dèiem a fora, Martí, i Pablo, que tothom pot fer un vídeo, una pel·lícula... Explica això que dèieu, aquesta... No sé si era una queixa, si esteu contents de que tothom pugui, si no...
És complicat, perquè jo crec que, per començar, el cinema és un art molt jove, no? I en tots els seus inicis i fins fa poc, el ser una tecnologia que costava diners, que és complexa, que s'ha de tenir uns coneixements i tot això, doncs feia que només la poguessin utilitzar una sèrie de persones, no? I ara, amb els avenços de la tecnologia que estan a l'abast de tothom...
Vols dir els rics?
Sí, probablement. O la gent que tingués abast aquesta tecnologia.
O que tingués qui li pagués. Perquè...
I també, però també a nivell de nocions, no? Abans, una persona, per fer servir una càmera o un equip audiovisual, havia de tenir molts coneixements perquè era complexa, perquè hi havia moltes coses a retocar, de llum... I el que passa precisament ara és que tu tens un mòbil, apretes un botó i s'ha acabat. Llavors, ara tothom pot ser productor i consumidor d'imatges alhora.
I això, Pablo, tu com ho veus també? Com...
Mira, aquí em tens gravant amb el
mòbil. Ja,
amb el mòbil.
Això és una mena de... El cinema és una mena de rebel·lió, perquè tothom ve a l'estudi, s'està allà assegut, xerra, no paren amb els mòbils, amb les càmeres, és una mena de dir aquí...
No.
Estic aquí?
No, què va? O sigui, a nosaltres, o sigui, és això, és el que dèiem, no? A nosaltres realment el que ens agraden són les imatges, no? I probablement perquè hem nascut en aquesta època, no?, en la que tenim una sobresaturació d'imatges, és com que les persones que tenim una sensibilitat especial per això, pues ens agrada, pues això, estar com a la recerca de la imatge constantment, saps?
Però quan una persona abans, que sempre es va a buscar el poble, o al mar, davant del mar, o a la muntanya i tal, en el fons, també, si miraves els núvols, tenies una sobreinformació de núvols, per exemple, o si veies...
El que passa és que no els podies tornar a reproduir mai més, saps?
Però en venien uns altres.
Sí, clar, bueno, sí.
No és una perpètua gravació la vida, també?
Sí. El que passa és que...
No ho dic per la vostra feina,
Sí.
Ho dic quan dius que hi ha una sobrecàrga d'imatges.
Sí.
Quan tu mires constantment el mar, estàs constantment fent una sobrecàrrega d'informació, no?
Sí. Però, sí, vamos...
L'ull està fent constantment una sobrecàrrega d'imatges, de fet.
Sí.
I què és informació?
Que és informació, però jo crec que...
Perquè si no és pixeleria, com quan no tens internet.
Exacte. Però les imatges gravades són com una reproducció d'aquesta sobrecàrrega que nosaltres tenim només amb els ulls, llavors.
Estava afilant molt prim. Ja sé que parleu de la constant informació de tot tipus.
Sí.
Com dos joves com vosaltres, Pablo Rojas i Martí Marcos, doncs treballeu, lluiteu, us enfronteu a aquest món de tantes imatges amb les vostres càmeres. Quines són les vostres idees?
Bueno, nosaltres ens agrada... Tenim uns interessos bastant semblants i ens agrada molt el documental i ens agrada molt també el cinema independent, el cinema d'autor, les coses fetes amb poc pressupost, amb bones idees i amb poca pasta. I...
Hi ha bones idees?
Sí. Jo penso que sí, total.
Actualment, en el món del cinema. Sí. Per exemple, quina bona pel·lícula has vist?
Últimament?
Sí, que ens puguis recomanar.
Últimament, una pel·lícula bona, pues et puc recomanar, per exemple, una que es diu... es diu The Florida Project, no sé si l'has vist. És una pel·lícula americana d'un director que es diu Sean Baker que la primera pel·lícula que va fer va ser una pel·lícula sobre transsexuals, tota gravada amb iPhones. Després, la següent que ha fet és aquesta, de Florida Project, que és molt interessant perquè sí que està gravada amb càmeres molt guapes i tot molt... Aquí sí que ha pujat bastant el nivell, però és molt interessant perquè agafa... Els protagonistes són nens i agafa uns nens qualsevols del carrer que són uns white trash d'Estats Units, que no són ni tan sols actors professionals ni molt menys, saps? I llavors doncs els fa improvisar molt i és molt interessant.
Sí, sí, aquesta sí, em sona. Però escolta, dintre de tot aquest cinema independent no pot haver-hi encobert molts diners per fer creure que és una pel·lícula de baix pressupost, per exemple?
Bueno,
perquè triomfi molt...
En aquest cas, no, en aquest cas en concret, o sigui, hi ha pasta, és una pel·lícula amb bastanta pasta, deu estar feta amb milions de dòlars, no sé quants exactament, però sí que un pressupost molt reduït en comparació amb les grans produccions de Hollywood o de Nova York.
Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz.
La veu de Ernesto Che Guevara també, una vida, una altra guerra, aquella guerra, aquella revolució amb Fidel Castro, també televisada, en guerra de guerrilles. Allà vam aprendre el que era la guerra de guerrilles, la muntanya, es veia com vivien, hi havia també una... A darrere de la notícia, doncs, una informació que anava més enllà del que estava passant, sinó que era una mica com un primer reality show. Què penseu dels reality shows?
És molt interessant. Em sembla un món molt interessant. Molt interessant. Són com... sobretot aquí a Espanya, el Gran Hermano aquest, que és com tota una maquinària perfecta per enganxar.
I els que s'insulten, el Sálvame, els que...
Ah, bueno, però això no són reality shows, això són programes de televisió.
Reality show
és quan fiques a un grup de
persones... Ah, però hi ha definició de reality...
Sí, clar. Reality show és quan fiques a un grup de persones en un context determinat i els graves. I llavors graves les diferents situacions que s'esdevenen d'allà. Per això té molt de documental i a mi em sembla molt interessant. El que passa és que en els grans programes de televisió, com en el Gran Hermano, està superconduït, saps? Perquè hi ha una sèrie de guionistes que els hi fan fer les coses que han de fer, saps? Però és interessant. És
o sigui, molt, realment molt ells no estan fent el que...
O sigui, potser estan reaccionant de forma pseudonatural, dic pseudonatural perquè no és completament natural. Estan reaccionant com reaccionarien ells, però els hi han demanat que reaccionin. Llavors, doncs, és... Saps? És, per això dic que és complexa, saps? No és... No sé.
Sí, no, jo també ho trobo molt interessant, però crec que és això, que avui en dia hi ha s'estructura un relat, no? Uh-huh. En aquests reality shows, llavors passa a ser una mena de ficció estranya, però jo crec que dins d'això segueix havent-hi una veritat, perquè aquests pobres personatges que els han dit que reaccionin d'una manera no deixen de ser unes reaccions que, o sigui, estan captant una realitat. Llavors, és molt interessant.
Mm-hmm. Mm. Hi ha una, vosaltres creieu que pot haver-hi una nova fórmula de reality shows, que, a part del Gran Hermano, que es pugui crear alguna altra cosa?
Jo crec que sí.
Escolta, però... Perdoneu, els de la Isla també és un reality show?
Sí.
Ah, val.
Sí, perquè estan ficats en un context...
Ara ja
sí,
pregunto sí. Perquè vosaltres sou els experts. Jo no sabia que un reality show hasta s'estudiava.
No, sí, sí. És un format molt concret. I jo crec que sí. Que...
La gent perquè s'hi enganxa? Perquè no té res a fer? Perquè realment és bo? Perquè tenen unes vides avorridíssimes? Perquè tenen unes vides divertidíssimes? Per què creieu que un reality show té aquest poder?
Perquè...
Perquè aparentment...
O sigui, tu...
No té res, aparentment, eh?
Jo crec que a part del morbo, que és com el voler saber dels altres i el poder veure els altres en situacions que tots vivim, o sigui, jo crec que sempre hi haurà una identificació, no? Aquells dos cridant-se o aquell fent-se un petó, no sé què. Tots hem viscut aquestes coses i les volem veure, i més si són reals.
Però amb més cultura aquests programes tindrien força igualment?
Sí, jo crec...
El que dèiem abans, d'ajuts a la cultura, de si tothom tingués un nivell, sense voler faltar el respecte a ningú, no? Però tingués més nivell potser intel·lectual, estarien interessats per veure com uns insulten, es criden, o
sí, és que no...
la vida d'un altre... És...
Jo crec que no és la cosa en si, sinó el com ho mires, no?
Però vols dir que no té res a veure tenir més cultura amb això?
O sigui, té a veure en el que potser ho miraràs des d'un altre punt de vista, més com un experiment. Estaràs veient com... Seràs conscient, no?, de qui són aquelles persones i com s'està... O sigui, com més com un experiment, no? I potser una altra persona veurà més com un entreteniment, o s'ho creurà i ho seguirà i s'identificarà més, saps? No sé, jo crec que és... Que el cinema i les imatges depenen més de qui les està mirant, a vegades, que de qui les produeix. Perquè al final...
Quines diferències veieu més, Pablo? Tu estàs tota l'estona aquí filmant, ja pots filmar, però pots parlar igualment. Sí, sí. Quina diferència veus entre cinema i televisió?
Bueno, és que també és com ampli, saps?
Però, bueno, sí, perquè sí. Vegis que...
Sí, sí.
Clar, m'estàs dient que no en tinc ni idea, diguéssim.
No.
Tenim que anar, tenim que... No, ja t'he captat. Home, com que no. També és ampli, també, volguem dir...
No, però... Sí, a què et refereixes exactament? Perquè, per exemple...
Anem acotant.
Sí.
Tenim pel·lícules que només s'estrenen a televisió, pensades en televisió, uh-huh. fetes amb un pressupost uh-huh. per televisió.
Sí.
A televisió tenim sèries, al cinema
sí.
No hi ha, tu vas a un cinema, no hi ha sèries.
Sí.
Segur que a internet sí que n'hi ha, però vosaltres, com a professionals,
sí.
dit d'alguna altra manera, on us veieu més, a televisió o cinema?
Vale, és que
té molt a veure i
sí,
no té
que,
res a veure.
Jo penso que és algo que, a més, està canviant molt també a mesura que va canviant la manera que tenim de consumir els audiovisuals les persones, no? O sigui, cada cop menys fem aquesta diferenciació que tu fas entre cinema i televisió, perquè nosaltres ja mirem tot a través de l'ordinador. Ho mirem tot a través de video on demand. Llavors és com que ara cada cop més hi ha persones del món del cinema, de l'indústria del cinema, ficant-se a fer sèries. Per exemple, ara el Martin Scorsese té una sèrie. O el Spielberg, aquests directors famosíssims, ara tots estan fent sèries, saps? I les pengen a les plataformes aquestes.
Sí, fan sèries, no són... però no deixen de fer pel·lícules.
Sí, però ja no hi ha una diferenciació clara entre el que fan per un producte teòricament televisiu amb un producte fet pel cinema, saps? M'entens el que et vull dir?
Que les poques diferències que es poden veure a vegades, però és que ja ni això, és a vegades en les sèries de televisió, de com estan estructurats els guions o això, que hi ha com tota una redundància, no?
Sí,
en plan,
sí, total.
Perquè està fet perquè la senyora que ho està mirant o el senyor que ho està mirant i està fent alguna cosa a la casa, està fent planxant o el que sigui, pues sense veure-ho, senti 5 vegades la informació cada vegada, no es para de repetir, i se'ls hi va quedant, que és com una ràdio amb imatges, realment, a vegades la televisió.
Sí, que no cal mirar-la.
A vegades no. O sigui, jo crec que... O sigui, molt conscientment, molts guionistes
cinema,
o productors
es fan. Has de mirar, o te'n vas del cine, o tanques els ulls, però si no has de... Clar.
Exacte.
El cinema, voleu dir, que està fet com un animal de companyia, la televisió, com una espècie de...
Sí, a vegades sí.
D'animal de companyia.
S'ha volgut que sigui així.
La mala televisió, jo penso, sí, sí, principalment.
Sí.
En plan, les telenovel·les, per exemple, les telenovel·les així barates i cutres i horteres que tots...
Em referia totalment a això.
Tots ho mirem i pensem, hòstia, quina merda. Pues, això és exactament això. És com un programa de ràdio... És com
sí, però ara tu t'estàs carregant les telenovel·les, hi haurà moltes senyores i sí. senyors, sí. hi haurà de tot, que els hi encantarà. I tu dius,
clar,
cutres...
Però... Sí, sí, sí.
Telenovel·les dolentes i que, per exemple, quina és cutre?
Qualsevol, és que no em sé els noms.
Bueno, no diguem noms.
Va. Sí, jo crec que, clar, des del nostre punt de vista no són bones, però, clar, poden agradar. O sigui, jo crec
que
hi ha moltes coses per la massa que agraden, però no vol dir que siguin bones.
Clar, clar. I també hi ha coses molt massives que són bones. I no per ser massiu significa que sigui dolent. No? O sigui, per exemple, abans parlàveu de La guerra de les galàxies, no? La guerra de les galàxies són pel·lícules que formen part de la història del cinema i per molt que hagin sigut supermassives i supertaquilleres...
Sí, han sigut taquilleres.
Sí. I hi ha moltes pel·lícules taquilleres que són molt bones. No, no per ser taquillero ha de ser dolent. El que passa és que jo crec que el que referia el Martí és més una qüestió de com dosifiques la informació que tu vols donar quan estàs explicant una història, no? I quan fan la majoria de telenovel·les és tot molt redundant, és el que diu el Martí, saps? O sigui, si s'enfaden, faran molt evident que s'enfadin. O sigui, no existeix la subtilesa, saps? En canvi, en una pel·lícula supermassiva...
Estarà super sobreactuat, vols dir?
Sí, sí.
A les telenovel·les...
I molt exagerat. Tot està pensat perquè estigui molt ben mastegat i que tot s'entengui molt bé i que hagis entès perfectament quines són les situacions que s'han desenvolupat allà, encara que siguin exagerades i no te les creguis. Perquè realment és això, o sigui, són sèries que estan pensades perquè les miri una persona mentre està fent el dinar o mentre està planxant o mentre està...
Perquè es pugui aixecar del sofà,
exacte,
a dormir...
Exacte. Si
quan es desperta, encara no s'han donat el petó i si se l'han donat...
I et foten un resum que dura més que el capítol.
Sí, sí, exactament.
Escoltarem un altre... Suposo que ara tenim el Pau Casals a les Nacions Unides. Un altre moment històric i que a tots els catalans ens ha quedat gravat.
But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain... But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you.
Continuem parlant aquí amb el Martí Marcos i el Pablo Rojas. Pablo, què estàs fent amb aquesta càmera sobre la taula?
L'estic deixant allà perquè segueixi gravant aquests minutets finals.
Abans estaves no dient, perquè clar, un programa de ràdio posant una càmera fixa... Sí. Com va això, com ho dius?
Bueno, això es fa molt, es diu podcast, que és com gravar un programa de ràdio i penjar-ho a xarxes socials, a internet, a YouTube o tal.
No tenim paraules catalanes per definir aquestes coses?
Un podcast, no sé. Seria un vídeo, però és que vídeo tampoc és una paraula catalana, o sigui... Que... sí, jo què sé, aquestes coses com que venen tot de l'estrangero...
Pues... No, però vídeo és llatí.
Vídeo?
Home, clar.
Sí, de videar, de ver. De...
Vídeo?
Sí. Clar,
bueno. El vídeo és llatí.
Ah. Bueno, d'on
et pensaves que era
podcast,
vídeo?
Potser podcast també és llatí, ojo.
T'imagines?
A veure, jo crec que podcast no, i hashtag, i jo crec que no és llatí. No,
hashtag al grec.
Hashtag al grec, exacte.
Bueno, escolteu, arribarem al final del programa, un programa divertit, un programa on hem fet una miqueta d'història, on hem repassat alguns temes, però... Explicam els vostres projectes, també. Parlem ara del Martí i del Pablo, artistes, cineastes... Què teniu ganes de fer ara?
Uh-huh. Bueno, nosaltres ara
perquè
mateix...
Sou molt joves.
Acabem d'acabar la carrera. Uh-huh. Hem acabat aquest any. Llavors estem fent pues, les tonteries que ens deixen fer, que ens donen alguna cosa de pasta per fer-ho. Però ara el projecte així més interessant, bueno, el que més estem ficats i que més ens mola, és que hem obert una pàgina d'Instagram, que Instagram és una xarxa social...
Però no és
xarxa,
allò... La xarxa Instagram social... és allò que abans dèieu que tothom utilitza, molta
sí,
gent, no? Per,
exacte.
Per dir, mira que guapo que sóc, o estic a aquesta festa.
Exactament, per això. Hem agafat aquesta red social, que és una red imminentment d'estètica, de la
sí,
imatge.
Sí, ens farem una foto, quan acabem la penjarem a Instagram.
Podem sí, fer-ho, sí, sí, sí. El que passa és que nosaltres estem...
O no, pregunto, no ho sé, és que no.
És que t'explico com és el projecte. Va, és una cosa... El que volem fer és... que no sigui una compte d'Instagram com la que té tothom, no? Tothom el que fa és penjar les seves fotos del seu dia a dia i vendre com la seva vida, com si la seva vida fos superguai, quan en realitat, pues, jo què sé, potser és una merda, saps? Llavors, doncs nosaltres...
Igual no val la pena penjar-la, però tothom té ganes, també,
sí,
no?
Sí, sí, exacte. Sí, sí, pues això, a tothom li agrada compartir la seva vida i tal, així, d'aquesta manera, no? La veritat és que el Martí i jo no som molt així. Jo, de fet, mai havia tingut Instagram, és el primer que tinc, i és per una cosa com que té un concepte, no?, que és que és un Instagram que es diu Coge el Mobris, i el que volem fer és com que allà tot de gent que tingui fotografies fetes amb el mòbil que siguin interessants, des del punt de vista de contingut o estètic o el que sigui, que ens les enviïn i el Martí i jo farem una selecció i decidim quines fotos pugem o no. De moment tenim unes quantes pujades que estan fetes amb els nostres mòbils, que són fotos que fem nosaltres quan sortim de festa o quan estem amb els nostres col·legues, però que estan fetes sota el punt de vista... d'una persona que ha estudiat cinema, que és conscient del que està transmetent amb la imatge i de que ha de ser una fotografia que a nosaltres ens transmeti alguna cosa. No pot ser una fotografia plana d'una persona que es fa una foto al mirall i ja està, saps? O sigui, una fotografia que ha de portar alguna cosa de contingut. I lo interessant és que serà tot fet amb el mòbil, que és algo que pot fer qualsevol persona, uh-huh. I les úniques dues condicions és això, que estigui fet amb un mòbil i que no tingui cap mena de retoc ni res. Volem que sigui 100% espontani. Llavors, doncs, la gent que tingui fotos guapes, que ens les enviï...
A veure, va, on ho ha d'enviar, això? Jo en faré una, també.
Vale.
Tant, a veure si m'ha...
El que passa és que hauràs de passar el procés de selecció. Si el Martí o a mi no ens agrada, doncs llavors no entra, eh?
Bueno, home, però... Jordi, com apreten aquests dos nois, eh? Ara resulta que acaben de sortir d'estudiar i ja fan processos de selecció.
Sí, sí, total.
Si sembleu el Rothschild i el Rockefeller.
Sí, sí, total.
Segur que sou cineastes, no sereu empresaris?
No.
Tornem a explicar. Què fa una persona que ara ens està escoltant i diu, jo tinc ganes de connectar amb el Martí i el Pablo, enviar les meves fotos, estudiar sí. Cinema, li agrada... Tornem a repetir, com ho ha de fer?
Que ens enviï un directe a Instagram, no?
Ens han de contactar a través d'Instagram i el nostre Instagram és @coge, seria C-O-G-E, el... Mobris, que és com una transformació de mòbil que m'ha escollit aquest títol, no? Perquè és
com Fragoneta.
Sí, exacte. I és com aquesta dualitat, no? Del Mobris, que tothom pot agafar per fer fotos, però nosaltres que decidim agafar-lo amb consciència i artística, digues.
Exacte, total.
I seria aquest el concepte. I, no sé, després tenim moltes idees i tenim moltes ganes de crear, i jo crec que, sobretot, el que volem aportar nosaltres com a creadors és la visió de tots aquells personatges que a la ficció normalment estan descartats o no hi són.
Una pregunta. Aquestes fotos poden ser d'estiu, d'hivern, a la platja, poden ser on sigui, a la nit, amb un concert...
El que sigui.
Potser el que tu vulguis, mentre
conservi...
sigui una foto que tu creguis que transmet alguna cosa, ja sigui per l'estètica...
Escolteu,
per el que...
I si la foto transmet alguna cosa però vosaltres no ho sabeu veure?
Clar, o sigui, aquí jo crec que és on l'art és sempre subjectiu, no? I passem al nostre filtre. Llavors... Mm. Sí que hi ha aquesta, aquesta canalització, no?, per la qual es passa el nostre filtre, el nostre criteri i el que nosaltres ens transmet. O sigui, ens ha de transmetre a nosaltres perquè som com els que estem posant aquestes imatges en comú.
No, digues.
No, és això. Jo crec que a la llarga el projecte seria fer un gran mural d'imatges del segle... d'ara, dels nostres temps, sí. No? Una gran composició, sigui digital o de la manera que sigui, en la que es veiés com...
I que es vegi a l'imaginari col·lectiu de la nostra generació.
I parlant de mural...
És una generació nascuda amb un mòbil a la mà i amb capacitat de crear imatges de forma infinita.
M'ha vingut al cap el mural que heu filmat de la Carme Soler Vendrell del Guai al Palau Robert. Com va estar aquesta filmació?
Molt interessant, molt guapo. La veritat és que és un projecte que estic molt agraït al Jaume i a la Carme de que m'hagueu deixat participar, perquè...
Home, no, això està bé, els artistes hem de... Però com ho heu viscut? Com...
No, molt guapo. A mi aquest projecte vostre em sembla superinteressant, perquè jo quan ho vaig descobrir... pensava, o sigui, jo la primera vegada que ho vaig descobrir va ser que ho vaig veure pel carrer, pel meu barri, i em pensava que això ho feia un grafitero
Bansky, o alguna
cosa així. Sí, el Bansky, algú així super jove, super radical, super diferent, no? Perquè sí, té com aquesta estètica de art, street art, d'art de carrer. I és molt, molt interessant, m'agrada molt, és un projecte que encaixa molt amb la meva personalitat, que em va interessar molt des del principi i que estic molt content d'haver-vos conegut i d'haver pogut fer el documental que vam fer. Que, per cert, si voleu veure el documental sobre la Carme Soler Vendrell, està al seu Facebook, està també...
Vas fer un documental, de quin parlaves ara? Perquè ara estava relacionant el que tu vas fer la primera vegada amb les cares dels carrers, però després el que has fet del mural sencer, aquella documental... Com es diu aquest sistema que es veuen que les cares es van
posar? El timelapse,
que és allò que es veu com... Expliquem què és, explica-ho, Pablo.
El timelapse va ser que... O sigui, aquest projecte...
Que també deu venir del llatí, sí, timelapse.
El projecte de... El projecte de la, Carme...
Del grec, diu el Jordi.
El projecte de la Carme...
Un dia passaràs aquí, Jordi, digues-li.
Sí. El projecte de la Carme i el Jaume és de... Bueno, que penjaven uns murals pintats per la Carme de cares de nens en balcons de Barcelona, i després han fet un projecte molt maco, que és que, aprofitant una exposició amb una retrospectiva a l'obra de la Carme, han agafat 60 d'aquestes cares que estaven penjades per balcons de Barcelona i les han ajuntat a la façana del Palau Robert. I nosaltres hem fet tota la videoinstal·lació que hi ha en l'última sala d'aquesta exposició, i hi ha també un fragment del documental que li vam fer a la Carme quan vam descobrir...
Està molt bé, Pablo i Martí, el documental que veu fer vosaltres del Guai, té una... Sí, té una... Una essència es transmet molt bé, és fàcil de mirar, té força, no? I no dura gaire, no cansa, no?
Exacte.
Bueno...
És una peça petita, però molt humil i molt honesta, i està bé, està ben feta.
I feta amb il·lusió.
Sí.
I l'heu passat a algun lloc més? O on el vas estrenar?
Bueno,
nosaltres... A part d'estar al Palau Robert,
jo li vaig passar a la Carme, i la Carme ho té penjat a la seva web, ho té penjat...
Està al YouTube?
Està al YouTube. No sé si al YouTube o a Facebook, en una de les dues.
No ho saps?
Crec que el Facebook de Guai Barcelona està...
I tu no l'has penjat, no l'has penjat al YouTube?
Sí, jo l'he... No,
ara això té un punt de reality show, per això. Tu que has fet, Pablo, tu que has fet un documental, no l'has penjat al YouTube?
No, però és que no el vaig penjar a YouTube perquè tenia una altra... O sigui, el vaig penjar en una altra plataforma. Està a Vimeo.
Doncs explica, exactament, la gent que ho vol veure...
Sí, la gent que ho vulgui veure, que ho busqui a Vimeo, ha de posar CSV, que és de CSV, Carme Soler Vendrell, Projecte Guai, a Vimeo, i li apareixerà aquest documental de 6 minuts que vam fer el 2014, 2015, una cosa així.
I ara, perdoneu, però què és això del Vimeo?
Vimeo és una plataforma...
El YouTube arribava, no? Però ara no, aquest està al Vimeo. Dius, bueno, sí. Que hi ha una altra plataforma?
Sí. Vimeo és una plataforma... Ah, digues.
No, digues.
Expliqueu.
Va, que queden 5 minuts i hem d'escoltar la Guerra de les Galàxies.
Vimeo que Memeo.
Els hi hem preparat la Guerra de les Galàxies.
No, és això, Vimeo... O sigui, hi ha moltes altres plataformes semblants a YouTube. L'únic que YouTube és la que...
La més forta.
La més forta i la més gran. I Vimeo és una que molts artistes utilitzen molt més que YouTube. Perquè garanteix els drets de les peces audiovisuals i és com una plataforma que protegeix molt més els seus autors i que és com més alternativa i per aquest motiu, doncs, amb els creadors ens agrada més.
N'hi ha més de plataformes per pujar documentals?
Sí, nosaltres utilitzem aquestes dues, bàsicament.
Principalment YouTube i...
El nom de Vimeo no és gaire afortunat, oi?
No. Té mala rima.
Sí, no, i a part de mala rima, tampoc no... No, el YouTube és un bon nom.
Sí.
YouTube, bueno, que és el teu tub.
Sí, no sé.
També Déu-n'hi-do, si ho penses bé. Sí. Aquí a Catalunya sempre hem dit la famosa frase de ja hem passat pel tubo. Que deia... O sigui, no era tub, era tubo, no?
Sí, sí. O aquest, no sé què per un tubo.
O aquest paio
no sé què per un tubo, no?
Passarà pel tubo. Sí, bueno, sí. També era per l'aro, però sí. Era pel tubo o per l'aro. Sí. Bueno, escolteu, Martí Marcos i Pablo Rojas, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres parlant. A veure si torneu a venir i espero que tot aquest documental... Mentre hem estat parlant, la gent que ens escolta, us ho direm, ens han estat filmant, m'han estat filmant, s'han filmat entre ells, s'han filmat el Jordi, han filmat els estudis de Ràdio Estel, tot el programa. És a dir, que ben aviat podreu veure aquest programa, doncs, com es diu, un podcast... No, però el penjarem al YouTube.
Sí, com voleu.
No, dic jo, millor penjar-ho al YouTube...
Com vulguis.
No fer pas.
Com vulgueu.
Això és vostre.
Ja...
Molt bé, el senyor Jordi Carretero, gràcies per suportar-nos i escolteu. Fins al proper dimecres i escoltem, sabeu que escoltarem, no, ara? La Guerra de les Galàxies! Adéu, gràcies.
Adéu, merci. Gràcies.